A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un 10:15 del matí, un dels desitjos, diríem que fonamentats, almenys per l'experiència que va explicar el regidor Ignasi Garrigó, és que el Ministeri avanci en el procés d'estabilització de les platges de Sitges i que quan hi hagi una prèvia al projecte definitiu, aquest projecte definitiu es pugui exposar als sitgetans i, per tant, es pugui debatre com cal. És un, com els deien, desitjos o el gran desig d'Ignasi Garrigó per l'any que ve. El principal objectiu de la regidoria passa per aconseguir el compromís del Ministeri que garanteixi l'estabilització definitiva de sorra en aquelles platges que en els últims anys han patit més severament els efectes de les dinàmiques del litoral. Ignasi Garrigó que va dir que el Ministeri està per Sitges, que té la sensació, o almenys a partir de les converses que ha tingut amb els responsables ministerials, que el Ministeri vol apostar per Sitges o almenys demostra aquest interès. L'auditori de l'edifici Miramar el passat dijous va organitzar l'audiència pública sobre les platges protagonitzada per el regidor de platges Ignasi Garrigó al costat de Jordi Gavarró, que és el responsable de la consultora amb la qual està treballant l'Ajuntament per gestionar, diguem-ne, tot el que fa referència a l'entorn i a les característiques mediambientals de les platges. I també hi havia un dels tècnics municipals en aquest àmbit, Òscar Villas, que va respondre també algunes de les preguntes dels presents. Com poden suposar, bé, el balanç que va fer Ignasi Garrigó va ser bo, tot i que assenyalar que aquesta regeneració d'enguany que s'ha fet en caràcter d'urgència, doncs s'ha fet en ple mes de juliol amb totes les molèsties que podia ocasionar, però entén Ignasi Garrigó i li va corroborar el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges, Maneu Martínez, que calia fer-la perquè el sector la demanava a crits i és un dels puntals de l'economia sitgetana. Les queixes, per on van venir? Doncs de nou van venir per els que consideren, i amb dades sobre la taula, que els processos de regeneració sempre porten implícits la degradació del litoral, d'alguna manera o d'una altra. Ho escoltaran al llarg del que ve a continuació, perquè hi ha 1:25 d'audiència pública. Ens sembla prou interessant, sobretot perquè hi ha moltes intervencions de veïns, no només sobre el manteniment de les platges, sinó també, com us dèiem, els processos de regeneració, la seva intenció, la seva eficàcia i tots aquells debats o tots aquells serrells qüestionables que ofereixen. Ens sembla que és un debat molt interessant que encetava el regidor Ignasi Garrigó. Primer escoltaran Ignasi Garrigó, després el tècnic de l'empresa consultora amb la qual treballa l'Ajuntament, Jordi Gavarró, i després Ignasi Garrigó obre el torn de preguntes del públic on hi ha una miqueta de tot. És el resum d'una temporada de platges que ja ha finalitzat.
Avui estem aquí a l'edifici Miramar per parlar bàsicament i exclusivament de les platges de Sitges. Amb aquesta audiència el que volem és transmetre-ho quines són les tasques i la gestió que desenvolupem a les platges de Sitges. Tenim aquí en Jordi Gavarró, que és l'auditor que tenim aquí a l'Ajuntament de Sitges, i a l'Òscar Villas, que també està per aquí al públic, que és el tècnic de platges, que us contestarem després a totes les preguntes que ens formuleu. En principi, la gestió de platges és una mica... Hi ha molta feina a fer a les platges de Sitges. No només des del manteniment, sinó la gestió del sistema, la gestió de la qualitat de les aigües de bany, la gestió del balisament, la gestió de la neteja, no tan sols des del que és la sorra, sinó també el tema dels lavabos i el tema de tot el que comporta, el tema de la gestió de la seguretat, el tema de la gestió dels residus i indiscutiblement el salvament i socorrisme i el que és la gestió d'oci que va lligat amb els serveis, amb les guinguetes i totes les altres activitats que es desenvolupen a les platges. En quant al tema de la gestió a les platges de Sitges, el que nosaltres tenim són les certificacions EMAS, que és la matrícula d'honor, diguéssim, del que és la gestió ambiental, que està arreglat per lo que és el tema de la Comunitat Europea i implica una comunicació i una informació ambiental bastant exhaustiva. Això va lligat també amb, amb el certificat ISO, el 14.001 de la gestió ambiental, que potser és més coneguda amb el sentit de ser una similitud de la ISO 9001 i és complementari el que és la certificació EMAS. Nosaltres també tenim la certificació del SICDET, que és la qualitat turística de destinació, que és una eina més de gestió de qualitat que busca la satisfacció dels usuaris de les platges i implica a tota el que és a tota la destinació. I el que és la bandera blava, que això ho tindrem, si Déu vol, l'any que ve, que és molt més coneguda, vincula la bandera blava també amb el que és la qualitat i que Sitges compleix indiscutiblement amb tots els requisits de la bandera blava, i és per això que també fem aquesta audiència per transmetre i explicar-vos a totes les certificacions. Jo ara passo la paraula a en Jordi, que us farà més detall a tot aquest tema.
Aquí jo us volia explicar, una mica la sensació que tenim és que podeu haver vist moltes banderes i que poc sabeu què és el que volen dir o què és el que representen. Llavors, si us heu fixat, aquesta bandera i aquesta són dues banderes que tenim ja des de fa anys, i a més, i una vol dir EMAS, que és el que ha dit que és com la matrícula d'honor, i l'altra és la ISO 14001. Les dues fan referència a medi ambient, a gestió ambiental. El problema del medi ambient és que tots sabem que el medi ambient és un gran círcul que vol dir moltes coses. I clar, com definim què vol dir gestió ambiental? Trobant el subconjunt entre la platja i la gestió ambiental. A partir d'aquí, és l'únic tros. Veiem què és el que és important ambientalment dins de la platja, amb el vocablo, amb la terminologia, avorrida nostra, li diem aspectes ambientals significatius. Atraiem uns objectius de platja per aconseguir una millora contínua i després fem una gestió de la platja a partir de protocols, procediments, registres, anàlisis de registre i la declaració ambiental, que és la que ens obliga a l'EMAS a fer públic i que, tal com veureu després, és consultable a través de la web de l'Ajuntament. L'altra, que segurament també us heu fixat, també hi ha banderes, és aquesta bandera, que és com una T i una cara contenta, popularment SICDET, i així com les altres feien més referència a gestió ambiental, aquestes fan referència a qualitat del servei. El que busca és que, d'alguna manera, quan anem com a usuaris de la platja, acabem contents del fet de fer servir la platja. Té en compte les persones que hi treballen, tenir en compte les persones que hi treballen vol dir fórmules de cortesia, vol dir coneixements bàsics, etc etc, que han de tenir. Té en compte que els clients han d'estar satisfets, han d'estar contents i d'alguna manera han de tenir una experiència important dins de la platja. Té en compte el control dels proveïdors externs, dels serveis externs, i les instal·lacions i equipament. La bandera blava, que és l'altra, té en compte aquests punts, informació, educació ambiental, i no és tan exigent en el sentit de, si us hi fixeu, la part de gestió de platja no està desenvolupada. Hi ha un checklist i una auditoria, requereix uns objectius de millora i una gestió de platja posterior. Aquí, en el fons, el que anem a buscar és la millora contínua.
Bé, en quant als objectius que podem explicar per la propera temporada, indiscutiblement que un dels objectius principals és la estabilització definitiva de les platges. Això, com tots ben sabeu, estem treballant mà a mà amb el Ministeri, en el qual està fent els estudis pertinents i les fases i proves pilot per poder que l'any que ve poguéssim tindre estabilitzades com a mínim el que és platja Sant Sebastià i Bassa-Rodona. A part d'això, tenim bastant feeling amb el que és el Ministeri, està apostant per Sitges, i en aquests moments creiem que hem obert les portes que en el seu moment es van trobar tancades. Novetats i objectius per 2015, també un dels objectius bàsics que té aquesta regidoria, que té aquest Ajuntament, és poder tindre les platges obertes tot l'any. És a dir, que les platges no només siguin platges d'ús a l'estiu, sinó també puguin ser parcs infantils, que puguin haver instal·lacions esportives, on es puguin desenvolupar activitat esportiva, i que els serveis doncs puguin estar oberts durant tot l'any. D'aquesta manera, el poble de Sitges pot gaudir no només a l'època estival, sinó a les platges tot l'any. Una altra millora que nosaltres volem fer, un altre objectiu, és la millora de comunicació sobre la gestió de les platges, que és el que estem desenvolupant avui. És a dir, que el sitgetà, que l'usuari pugui saber tot el que es desenvolupa i totes les feines que es fan dintre de la gestió a les platges. I com bé heu pogut escoltar d'en Jordi, un dels objectius també és tornar a aconseguir les banderes blaves a les platges de Sitges, conjuntament amb totes les certificacions que tenim ara nosaltres. I com a últim volem instaurar les vies braves de Sitges. No? Què són les vies braves de Sitges? Les vies braves de Sitges són una sèrie de canals on es poden fer l'activitat de nedar amb tota seguretat dintre de les zones delimitades. Són tres canals que poden ser d'entre 1.200 i 1.300 metres i que podien aplicar-se a la zona de Santa Margarita, des de la platja dels Grills fins a l'Home Mort, des de la platja de Vegadols fins a una caleta que tenim aquí al costat i des de Garraf fins al Port Ginesta. Bàsicament poden ser aquestes les novetats que podem tindre en la temporada, amb la propera temporada. Amb tot això, ara el més important, el que crec que a vosaltres també us interessa, és tindre una comunicació directa entre la regidoria. Per això jo us demano que no només ara, sinó quan pertoqui, que totes aquelles mancances, totes aquelles coses que vosaltres veieu que són deficitàries o que es poden millorar, doncs tindre comunicació directa amb la regidoria, a través de l'OAC, a través del correu electrònic o fins i tot el telèfon, perquè entre tots podem millorar dia a dia el que és la gestió i la qualitat de les platges de Sitges. I a partir d'ara podem passar a un torn de preguntes i que vosaltres cregueu oportú.
Hola. Jo crec que hi ha bastantes coses a millorar a les platges. Com a usuari i com a ciutadà resident, no és gaire difícil adonar-se'n. Per exemple, et passeges i comproves a totes hores fileres i fileres de tombones desocupades. Comproves guinguetes amb música a un volum clarament excessiu, que te n'has d'anar a centenars de metres si no el vols sentir, i llavors topes amb una altra guingueta. L'ordenança ja sembla feta amb discriminació cap als usuaris individuals. Tu no pots portar el teu radiocasset i passar de 40 decibels. Ells poden passar de 60. Després, aquesta norma tampoc es compleix. Els limitadors de so semblen inexistents en molts punts. Una altra cosa, els agents cívics, no sé si tenen alguna altra funció a part de foragitar les persones que porten gossos. Jo crec que hi ha altres problemes i se'ls hi podria donar atribucions. Per exemple, embruten molt més moltes persones de dues potes, si es poden anomenar persones, algunes. Em sembla que es podria fer un control molt més eficient. La neteja també deixa molt que desitjar en moltes ocasions. Tot l'any 2013 em vaig fer un fart d'enviar e-mails i pràcticament no se'n va contestar cap. I una pregunta, es pot saber les concessions quan paguen a l'Ajuntament? I bueno, em sembla que això és tot. Gràcies.
Com es deia?
Pregunta el teu nom. teu nom? Pregunta en Jordi.
Joan Etxe.
Mira, Joan, referent a la filera de Tombones, com bé saps, hi ha una concessió a l'Associació de Platges en el qual ells poden ocupar un cert espai de la platja. En aquest sentit, vull dir, si estan plenes o estan ocupades, aquí no podem entrar-hi. És a dir, ells tenen un espai en el qual lloguen i en aquest sentit poden utilitzar-lo, sempre quan no ocupin més a l'espai que els hi pertany. Això sí. En quant al tema del so i de comentaves del xiringuitos, indiscutiblement que tots tenen el que és el limitador de so. L'ordenança i tant el seu contracte especifiquen quins horaris poden fer música en viu, quin no, sota autorització, però el que sí que et dic, que anem a veure, més de 60 decibels no poden passar. Vull dir, si incompleixen el que és l'ordenança i el que els hi pertoca, indiscutiblement que ja dintre de la mateixa associació hi ha sancions perquè és que incompleixen. I a més hi ha hagut concessionaris de que han tingut degut alguna denúncia, doncs hi ha hagut greus infraccions que gairebé han estat sense poder tindre música durant més de 15 dies. Amb el tema dels agents cívics, aquí jo no hi entro. El que sí que et puc dir que els informadors de platges, el que sí que hem desenvolupat amb aquesta temporada és informar de les actuacions que han fet a les platges. Actuacions amb el tema de regeneració de sorra. Bàsicament la seva funció era aquesta, més intentar doncs tot allò que no se li va donar les instruccions, de tot allò que no li pertoca a la platja, com és la venda ambulant o com és l'incivisme, d'intentar doncs informar de que allò no està ben fet. En quant al que paguen els concessionaris, és públic, si no recordo malament, el 2014, si no em pot corregir el president, em sembla que són 438.000 euros, més 453.000 euros que paguen de la concessió. En total. Hola, bona tarda.
Hola. Amb el que has ficat del futur,
sí,
hi ha dues coses que m'han cridat l'atenció. Una que parla de que mantindreu els serveis, bueno, mantindreu la platja oberta durant l'hivern, durant tot l'any, se suposa, és en l'hivern, jo la faig servir. Sí. Estiu, hivern, matí, tarda, bueno, nit, quan puc escapar. Llavors, això vol dir que aquest hivern hi haurà algun rentapeus obert? Algun lavabo, alguna cosa?
Sempre i quan, aviam, el tema dels lavabos, hi ha un projecte per part de l'Ajuntament de que no només siguin els lavabos de platges, sinó que siguin lavabos oberts durant tot l'any. En aquest sentit, això espero que a partir de l'any que ve es pugui desenvolupar. El tema del rentapeus, bueno, ho estem estudiant perquè el problema que tenim és l'incivisme. Desapareixen aixetes, apareixen, vull dir, que és bastant complicat. Intentarem solucionar-ho. Vull dir, quan volem obrir les platges i hi hagin serveis, és perquè estigui el màxim possible de obert.
He parlat per mi, però aviam, a l'hivern quan hi vaig també entro molta gent, i els caps de setmana al carrer Parellades hi ha gent, però vaig mal també.
Sí, sí.
Vull dir que seguim portant gent per les nostres platges en ple mes de gener i febrer, i crec que val la pena pues, conservar-les i tenir-les en forma i el més netes possible.
El que ens agradaria és justament això, tindre un servei durant tot l'any en aquest sentit, sempre quan les platges ho permetin, que siguin platges que puguem tindre sorra.
Però és una altra cosa, també en les coses així per l'any que ve, diguéssim, parlàveu de la fixació de la sorra. Com? Com? Ja sé que canvia, bueno, no sé qui entrarà, qui no entrarà l'any que ve a l'Ajuntament, però és una llàstima, ja t'ho dic, jo que hi vaig quasi cada dia, veure com l'aigua s'emporta la sorra. Vull dir, és que hi ha llocs que hi ha un metro així, com si fos neu, o vas a les pistes, doncs el mateix amb la sorra, dius. L'any que ve què passarà?
Anem a veure. Tal com us he comentat abans, des del Ministeri estan començant ja les proves pilot, justament amb les dues platges, la que són les més degradades, la que és la platja Sant Sebastià i Bassarrodona, per intentar, mitjançant els espigons submergits o el que creguin convenient, de lo que és protegir dels temporals a les platges. D'aquesta manera reforçarem el que és aquestes mancances que tenim en aquests moments perquè els temporals no s'emportin la sorra que s'estan emportant.
Però la manera de fer el protocol que fareu, anireu a entrar a Madrid potser?
Potser no, des de Madrid...
Com ho esteu començant? Perquè això us hauria de començar ja.
No, ja està començat el que és la licitació per part de l'empresa consultora, ja està licitat això, i vull dir, ho estan treballant-ho ja, avui. No és un futur proper ni és fum, al contrari, ja estem treballant-hi. Sí.
Com et deies?
Hola, soc Anyo Sostran. Escolta, tinc un dubte amb el tema de la EMA, la ISO 14001. Jo treballo a la indústria privada, he muntat ISO 14001, EMA... Sí. No entenc per què es va decidir passar de les banderes blaves, que són conegudes perfectament per tot el públic i reconegudes, per un sistema que pràcticament només ho coneixem a la indústria privada. Que entenc que és un bon sistema, però no, és un cost afegit que no acabo d'entendre. Si podem tindre unes banderes blaves, que el cost per al municipi és francament més petit. No entenc el perquè de que aquesta decisió de passar al sistema EMA, a la ISO 14001, primer sistema que ISO 14001, per poder accedir després a la EMA. És bastant costós, bastant complicat, econòmicament, amb temps, amb recursos, amb esforços, i l'altre és realment més senzill i sobretot molt més reconeixible per tothom. I bueno, un tema del sistema de platges, del sistema de soterrament, el tema de la sorra. Teniu més o menys ja plaços que ens pugueu dir per dir-nos comencem? N'hi ha algun impediment, n'hi ha alguns plaços, algun timing per poder dir-nos aquest 2015 ho tindrem fet o passarà com cada any, com sempre? No,
jo anem a veure, si em permet Jordi, començarem per la segona pregunta. I després de l'experiència de l'any passat, és a dir, que tenim que començar com aquell que diu a mitjans de juny i vam començar com vam començar, no m'atreveixo a dir-te plaços. El que sí que et puc dir és que estem treballant-hi ja. La voluntat meva quina és? Doncs escolta'm, que la temporada que ve estiguin els espigons ja posats. I per això és el que estem treballant en aquest sentit. Jordi, si vols comentar-li tu...
Vols, Josep, vols? No. Va.
Sí.
Com es diu? Preguntes al tema... Preguntes per què ens anem a l'EMA i no a la ISO 14001. ISO 14001...
Una mica per què ens va passar, per què ens va decidir el sistema de gestió EMA.
Sí.
El sistema, primer ISO 14001, després a l'EMA. I no acabo d'entendre perquè és un sistema força complicat, força complex, que en l'empresa privada funciona, en l'empresa d'automoció, cimentera, el que vulguis. Però als ajuntaments, més que res, perquè la gent no ho coneix.
No, mira, no et dona el contesto. No, et contesto, sí. Mira, la bandera blava té un problema. I la bandera blava, diguem, la bandera blava té un punt fort, que tothom, i és un punt fort indiscutible, que tothom la coneix i la valora molt. Té un gran problema, que la bandera blava és com un checklist, com un examen, que jo, per exemple, si avui tingués aquí un vessament aquí a Sant Sebastià, l'any que ve no podria tenir bandera blava. Llavors, m'està castigant, vull dir, no és un reconeixement que d'alguna manera em serveixi molt, perquè no m'està castigant exageradament l'absurditat. Jo, si faig una bona gestió i avui tinc mala sort i tinc un vessament aquí, per què l'any que ve... T'estic explicant la bandera blava. No, t'estic dient el problema que té la bandera blava.
Sí.
Vale? I llavors, diguem, la bandera blava és un examen que, com es diu, és un examen que es fa en un dia i que té en compte, perquè la bandera blava es pugui aconseguir el 2015, té en compte els resultats del 2014. No té en compte si jo ho he fet bé o malament la gestió o el servei dels usuaris. Té en compte, sobretot, què és el que he fet durant l'any anterior. Per tant, és el punt fort de que és un reconeixement molt conegut i que és valorat. Jo no te l'estic discutint, no dic, però té en compte això. Després, és les platges per sistema, diguem, i, o sigui, tenen moltes platges tenen bandera blava. I llavors, si tu d'alguna manera vols posicionar-te com una platja més bona o una platja de més nivell o confies en que ets una platja bona, has de, diguem, seguint, i no som la primera platja en aquest sentit, que hem tingut ni l'EMAS ni la ISO 14001, diguem, has d'anar a reconeixements més importants, i reconeixements més importants no vol dir tenir la gestió correcta, passar un examen de l'any 2014, vol dir fer una gestió correcta durant tot l'any, vol dir que si ara tinguéssim un vessament aquí i el gestionem correctament, puguem continuar tenint lemes o puguem continuar tenint la bandera blava, implica més. Al final, el tema preu o tema és, i també et contestaria que és que al final no, el tema no és el preu, el fet de que ens fiquem dins d'una metodologia més empresarial o més de gestió, això per als recursos públics és, jo considero que és bo. Vull dir,
a mi em sembla bé, el que passa és que jo crec que no està prou venut o no està prou explicat perquè la gent no ho coneix i la gent no ho valora. Si tenim una EMAS, jo he muntat EMAS i no està valorat. I és una mica aquesta sensació, aquesta idea. Jo he vist les banderes, després a part de com estiguin de gravar les banderes que fan pena, però això és un altre tema. Però sí que és veritat que la gent no sap. Tu el preguntes a la gent del poble de Sitges què és la EMAS, d'aquí tenim una EMAS i et diran no sé què estàs parlant.
Clar.
Li diràs que tens una bandera blava i ah sí, una bandera blava.
Això no t'ho posem, no t'ho discutiré, però justament per això estem aquí, per això estem fent aquesta audiència
sí, però,
pública.
Però la sensació una mica que em dona és que vam perdre les banderes blaves i vam anar a l'EMAS perquè no tenien capacitat de mantenir les blaves, que pensen, sí, que és un checklist.
No, jo no he dit això.
O va ser una política, no ho sé.
Jo no he dit això. Tu m'has preguntat la diferència i al final és una decisió que es va prendre en el seu moment i és una decisió que tampoc jo, vull dir, no... És que crec que no és important, crec que no, diguem, que no és significativa. I jo el que dic és, jo, vull dir, t'he explicat la diferència...
Sí, no, jo és que ho he fet allà al revés. Jo hagués primer la brava i després hagués mantingut la ISO 14001 i després la EMAS, però sempre amb bueno, igual, cadascú té la seva
visió. Jo, Jesús, l'únic que et puc dir-te és que quan vaig entrar de regidor teníem les certificacions que teníem i crec oportú d'ara de retornar a tindre les banderes blaves. Sí.
Però, i la part de que l'EMAS i l'EISO no és coneguda i que la gent de Sitges, però per això estem aquí explicant-ho. És a dir,
quant de temps fa que tenim l'EMAS?
Millor tard que mai.
No, però quant de temps?
Torno a
comptar.
5 anys.
I
sap que tinc l'EMAS?
Molt bé.
Bueno.
No, Enrique.
Jo...
Sí.
Ya. A ver, mi nombre es Enrique Rocha y yo quiero incidir en lo que se ha hablado antes la compañera sobre las playas todo el año, que ya he hablado de esto con el regidor. Para mí es ir un poco más allá, es hacer un cambio, una tendencia conceptual. Es decir, que la playa es un parque público, es el mayor parque de Sitges, más que otros que hay, son parques públicos. Y para mí eso es lo importante, hacer ese cambio conceptual. Y los parques están abiertos todo el año. Indudablemente en verano se utilizan más y en invierno se utilizan menos, igual que las playas. Pero siguen teniendo en invierno los parques por las dotaciones, las limpiezas, etcétera, los limpiamanos, etcétera, etcétera. Creo que sería un gran adelanto conceptual esto, no dejar que las playas sean... Antes las playas, como él ha dicho, son muy diferentes de los abuelos y los bisabuelos. Antes incluso estaba mal visto ir a las playas. Los que estaban morenos eran trabajadores, la gente bien estaba blanquita. Ahora cambian, ahora la gente bien está muy guapa, muy, muy coloradita. O sea, son adoradores del sol, de alguna manera. Pero la playa es adorar el sol, tomarse una cerveza, pasearse, es pasear, que los niños jueguen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo solicito ese cambio conceptual. Y el cambio conceptual significa cambios de estructura, de verlo de otra manera, ¿no? no solamente en verano, sino también en invierno. Yo aseguro, porque vivo en una playa, en Garraf, y cambia mucho de cuando las playas se cuidan más para gente todo el año. Van muchos niños, van institutos, van muchos grupos de institutos, y a mí me encanta verlos allí en el lugar. No me encanta verlos si no está la playa limpia y si no tiene servicios.
Es por eso que los cambios, este cambio tiene que ser progresivo, porque hay que dotarlo también económicamente.
Pero sí, pero hay que incidir en el cambio conceptual, conceptual. De vosotros hacia arriba, sí, hacia sí. El ministerio y hacia la sociedad.
Indiscutiblemente.
¿No? De no ver las playas como una playa. Y me voy a bañar en Garro, ya, que es muy grande, aquí en Siche, enorme. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también quisiera incidir en precisamente en esto, en la limpieza. A ver, en las playas aquí en esta zona hay los temporales. Pero los temporales siempre son fuera de temporada de verano. Siempre son invierno, otoño, primavera y demás. Y los temporales, pues lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Limpia la playa. O sea, levantan todas las colillas, levantan, traen todo lo que las rieras llevan al mar y lo dejan, materia orgánica, y claro, eso se deposita. Si no se limpia, si las máquinas no pasan, o los obreros, digamos, los limpiadores no pasan, ahí se queda todo el año, o mucho tiempo. Es decir, que para mí tienen que ser acciones inmediatas, casi pum pum, temporal, limpieza. No dejar, y tampoco hay tantos temporales.
Correcto.
Son 4 o 5 años. Y con relación al temporal, los temporales quiero ver una cosa que ya es, a mí me preocupa desde un punto de vista sanitario, pero yo soy médico, médico jubilado por médico. Y como he dicho, cuando hay temporales, limpia las colillas, muchas cosas que hay aparte de colillas, lógicamente, trae la materia orgánica, pero siempre trae una sustancia viscosa, cremosa, que está a lo largo de toda la playa y que se va acumulando y que acaba formando grandes bolas, grandes grumos, parecidos, que no sé lo que es, pero es como lo que sale de las lamadoras. Yo pienso que esto viene de las depuradoras, pienso.
No, no.
Pero pienso que viene, pero, o de lo que sea, pienso que es que está enterrada en la arena y el mar de alguna manera la levanta y la limpia y la pone ahí. Claro, a mí me resulta ver a los niños jugar, que es que juegan con esas bolas, son bolas, pero bolas enormes, no eso es decir un poquito, no, mucho, 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 mucho. Que además luego, al cabo de unos cuantos días, como es una materia soluble, pues queda una especie de mancha que se va secando en la playa, y esto es, yo pienso que eso no debe ser sanitariamente muy, muy bueno. Y por eso pido, sí, que no sé si no llega muy lejos. No,
mire,
se debe tener en cuenta y que si se limpia después de los temporales debe ser como igual que cuando hay un temporal enseguida no. Se limpian las calles, pues igual que se limpian las playas.
Doctor Rocha, en referente al tema de la limpieza, fuera de la época estival tenemos menos personal. El compromiso que usted ya sabe que tenemos es de hacer las limpiezas lo antes posible con los medios que tenemos. Referente al tema que comenta de la espuma, solo explicarle mi primera experiencia como concejal de playas. Viniendo una vez por las costas, en el puerto de Baicarca, estaba toda la espuma al lado de los espigones. Lo primero que hago es llamar al técnico de medio ambiente del ayuntamiento y decirle que algún barco ha hecho alguna cosa incorrecta, ¿no? Dentro de mi ignorancia, después me comentaron que no. Que esto es la espuma de las algas del mar, que debido a la fuerza del agua hace y provoca que salga esta espuma natural, digásemos, que no tiene ningún peligro. Sí, es debido a los residuos de las algas y es una cosa natural. Aquí hay un experto que le puede dar más detalle y más precisión todos estos temas, pero dentro de mi ignorancia, pues alerté a todos los protocolos de una posible, que no era así, no era así, es de correcto. En cuanto a limpieza, insistiremos en la época fuera de estival de que sea lo más rápidamente posible dentro de nuestros medios. Indiscutiblemente. Aunque no sea todo, la mayoría sí.
Yo aquí creo que es importante hacer un paréntesis, y es de que el hecho de que la playa pueda estar abierta todo el año o tal como lo hemos escrito, no es 100%, o sea, hay una parte importante que es la responsabilidad nuestra de ayuntamiento, pero también hay una parte importante que es a ministerio. Uh-huh. Y aquí se tiene que decir que se ha cambiado la ley de costas, que es la que de alguna forma gestiona a la playa y ayuda a entrar en esta cultura. Por ejemplo, los chiringuitos, ya no hace falta, se pueden dar concesiones a más tiempo para los chiringuitos. Y en cambio ahora se tenían que desmontar y volver a montar, por lo tanto nunca podía ser.
Aquí solo he fet una matisació, Jordi, és a dir, les instal·lacions sí que poden estar en una concessió de 4 anys, però com bé ens estem barallant el tècnic i jo, de moment des de la Generalitat no veuen que els xiringuitos puguin estar...
Bueno, sí, però que ha canviat la...
Sí que sé.
Que ha canviat la llei i amb la llei...
És molt més flexible i sí que dona la possibilitat de que sigui veritablement un parc...
El que passa és que heu de tenir en compte que una llei és com una Constitució i de la Constitució surten reglaments. Llavors, el reglament que explica com s'ha d'aplicar aquesta llei està acabat de treure el forn. Llavors, no se puede hacer.
Mm,
no es pot fer res.
Hola, bona nit, soc Judit Albors i a part d'usuària de platges també soc tècnica i realment aquest estiu hem patit les aportacions de sorra a la platja Sant Sebastià per la textura de la sorra, per la pudor de la sorra, pel moment en el que s'ha fet aquesta aportació de sorra i per la morfologia de la platja, que com bé sabeu, quan una platja té una granulometria i una sorra que té un color i un gramatge, no? Una textura que si li aportem una sorra més fina, més llimosa, com és el cas de les aportacions d'aquest estiu, aquesta sorra que és més fangosa fa un altre pendent i per això ara queden aquests bancals que trenquen perquè són dos tipus de sorra diferents. Això, per una banda... És un tema que vull aprofitar avui doncs, per transmetre aquest malestar, que no és només meu, sinó de molts altres banyistes, veïns i veïnes d'aquest poble, que ens agrada viure a la platja. No vivim de la platja, però ens agrada viure a la platja i hem patit aquest estiu el que hem patit i seguim patint, perquè, clar, de tota la vida que hi havia la sorra, ara ha estat enterrada sota... metres cúbics de sorra nova i tot això està podrit, mort i remort. En tot cas, després li passaria la paraula a l'Enric del Campo, que és pescador i ens pot explicar des del punt de vista dels pescadors què és el que passa quan hi ha aquest tipus d'aportacions, què és el que passa amb la pesca, què és el que passa amb les captures i què és el que pot acabar passant amb la posidònia, independentment de que les extraccions no siguin directament sobre Posidònia, sinó què passa amb la turbulesa de l'aigua i què passa amb tot això. Això lligaria una mica amb una pregunta que tinc per l'empresa que està fent aquest seguiment i aquesta consultoria. Quins són els indicadors ambientals de les platges i com es fa aquest seguiment? Perquè, és clar, visto lo visto, què és el que estem valorant? I si després d'aquestes regeneracions estem posant en risc aquest sistema que d'entrada sembla que sigui ideal. Un altre tema que aniria per la consultora és quan estem parlant de bones pràctiques, estem parlant també d'una recollida selectiva massiva durant tot l'estiu i tota la temporada, recollida selectiva de residus i bones pràctiques en el sentit de menys generació i del tractament que se'n fa d'aquests residus, sobretot dels plàstics. Una miqueta voldria acabar també per contestar amb aquest senyor que demana que la platja sigui considerada un parc. Doncs miri, la platja abans que un parc és un sistema natural, és inestable per definició i resulta que en el segle XX ens hem dedicat a urbanitzar les rieres amunt i les conques que portarien sediment a les platges les hem impermeabilitzat pues, asfaltant i les hem canalitzat doncs, per evitar les rierades que fins que es va canalitzar tot doncs, arribaven. Aquestes rierades, aquestes avingudes d'aigua també portaven sediment. La modificació de la línia de costa amb els ports, som un dels pobles que té més ports de Catalunya, diria que en tenim quatre. Aquesta modificació també fa que els sediments que vingueren del Llobregat en un temps remot ja no vinguin. Aquestes dinàmiques són més grans que el nostre terme municipal. Les solucions també haurien de ser més grans. I aquí vindria una suggerència i un prec a l'Ajuntament per demanar que els processos de redacció, disseny i presa de decisions respecte a la millora, estabilització del litoral, siguin treballats en obert i no siguin treballats en capella entre l'Ajuntament i el Ministeri. Ho és o no ho és? Bueno, jo, és una suggerència i és un prec. I també em poso a disposició com a tècnica per assessorar, per treballar en hores de feina i fora d'hores de feina i el que faci falta. I em sembla que ja està. En tot cas, un altre problema que destapen els temporals, a part d'emportar-se la sorra i totes les inversions que hem fet aquest estiu, és que evidentment s'hi porten porqueries del mar, o sigui, s'emporten la porqueria que nosaltres hem deixat a la platja, però porten la porqueria que els nostres pescadors molts dies treuen a les seves xarxes, i és que el fons del mar està ple de merda, de plàstics, que triguen anys i panys a degenerar-se i que ens arriben a la platja. Llavors, és una oportunitat per treballar també aquest tema de sensibilització i informació ambiental, vull dir, potser no cal que correm a treure les porqueries, potser cal que també els ciutadans ens organitzem perquè això no passi. I acabo aquí, si de cas li passo a l'Enric del Campo la paraula perquè pugui explicar una miqueta quines són les conseqüències d'aquestes actuacions.
Correcte. Judit, et contesto. Referent a, al tema de la neteja, com bé saps, el dia 15 farem també, des dels Coses Mira el Peix, unes jornades de neteja del que són les platges i de tot el, no només de Sitges, no de Sitges, sinó també de Vilanova.
Això és el del costo, que
sí.
No és neteja, ho estem organitzant des del CEM, és un seguiment ambiental,
un seguiment
participatiu
ambiental
de les platges. Exactament. Que sí, que gràcies per recordar-m'ho, us convoco a tots el dia 15 dissabte
ja estarem
a participar i es tracta de fer aquest seguiment participatiu.
Exactament. D'aquí ja fem una sensibilització. Vosaltres esteu fent una sensibilització a el que són els sitgetans i aquest cas i els usuaris de la neteja, la necessitat de la neteja de les platges. En quant deies de treballar conjuntament, indiscutiblement, vull dir, quan nosaltres tinguem el projecte definitiu, doncs...
Llavors ja no va, Ignasi.
Perdona.
Llavors ja és definitiu.
Rectifico. Quan tinguem a l'esborrany definitiu, vale? Llavors, indiscutiblement que hi ha el compromís per part d'aquest regidor amb la societat, amb molta gent, de compartir-lo i veure quines són les necessitats reals del tema de la regeneració. I bones pràctiques. Bueno, nosaltres estem treballant per solucionar tots els problemes que tenim en aquests moments. Indiscutiblement que el que és econòmicament viable ho estem tirant endavant i el que no ho intentem que sigui a les pròximes temporades. Així ens ho farem amb el tema del que són el tema dels residus, no? El tema de la problemàtica dels plàstics. Indiscutiblement, el fons marí... som humans i els humans som com som i embrutem el que embrutem. I el fons marí és una de les problemàtiques també, però en aquest cas des de platges poc podem fer. És a dir, tenir que tindre una sensibilització a el que és més profunda que no només la platja, sinó sobretot amb el tema del fons marí. No sé si tu volies comentar alguna cosa.
Sí, jo volia comentar el tema de les obres d'este verano, que dices que les has sufrido.
Ah, sí.
Te aseguro que más que yo no lo has sufrido nadie. Que te aseguro que más que yo no lo has sufrido nadie. Te lo aseguro.
Las obras.
Has dicho también que se ha ido la arena y con eso se ha ido el dinero que ha invertido el ayuntamiento. El ayuntamiento no ha invertido ni un duro, lo ha pagado el ministerio. Sí, también es de todos el dinero que se utiliza en las costas del Maresma y se regeneran cada año. Y se regeneran precisamente para que haya playas y los municipios de la costa del Maresma tengan visitantes y se pueda generar negocio. Pues, ¿por qué aquí no nos lo podemos permitir? Es que veo criticar el absurdo, o sea, no lo entiendo. Y luego, parece que hayamos hecho las cosas sin ningún control ambiental, parece que hayamos sido, no sé, como delincuentes medioambientalmente hablando. Y contratamos una asesoría medioambiental que nos recomendó la Generalitat de Cataluña. Desde Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña nos dijeron: contratar a esta gente que os hará un trabajo fetén, no tendréis ningún problema a la hora de justificar la actuación que habéis hecho. Y así lo hicimos. Se hicieron analíticas cada 1000 metros cúbicos, tanto de la arena que se regaba como de la arena que se aportaba, y de los resultados de las analíticas ha resultado que no ha habido absolutamente ningún problema. Entonces, medioambientalmente hablando, no sé, hablas de la diferencia de la granulometría de la arena de la playa de Sebastián. Nuestra intención era hacer la playa de Sebastián lo antes posible, y trajimos la arena del puerto de Aiguadols, de la bocana del puerto de Aiguadols, que era la zona más cercana a la playa de Sebastián, precisamente para molestar lo menos posible y estar cuanto menos tiempo mejor, para molestar lo menos posible a los bañistas. Yo no sé de dónde sale la arena de Aiguadols, no lo sé porque no estoy dentro del mar, pero yo de muy lejos de la playa de Sebastián te aseguro que no ha venido. ¿Por qué se acumula la arena en la bocana del puerto de Aiguadols? ¿De dónde viene? Yo creo que debe de ser la misma que se va de la playa de San Sebastián. No te lo puedo asegurar 100%, pero vamos, la lógica me dice eso.
Perdona una cosa, cuando hablamos de temas ambientales y del daño ambiental, estamos hablando de biodiversidad, ¿vale? O sea, básicamente. Luego hay indicadores, por eso yo he preguntado y he preguntat quins són els indicadors ambientals que estan en aquests informes i com aquests informes, vull dir, els consultaré. Sí, sí. Vale, vale. Ho mirarem.
De totes formes, la voluntat de l'Ajuntament era, y la verdad es que nos han felicitado tanto en Generalitat como en el Ministerio por lo que hemos hecho y lo rápido que hemos hecho.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias. La voluntad es, tenemos un problema, que las bocanas de los puertos están colapsadas y no salen las embarcaciones, y no entran las embarcaciones porque no hay calado suficiente. Tenemos otro problema, no tenemos arena en las playas. Tenemos la suerte de que el Ministerio quiere gastarse el dinero. Pues adelante, solucionemos dos problemas y no nos cueste ni un duro. O sea, criticar eso...
Escolta, jo entenc que si vosaltres ens heu convocat perquè fem suggerències, aportacions i precs, estem aquí no, per parlar-ho. Tu no m'has de convèncer ni jo et convenceré a tu.
Jo estoy explicando cosas que la gente a lo mejor no sabe.
Vale, i jo també...
Has venido a decir que no hemos llevado ningún control medioambiental.
No, jo no ho he dit, això.
Esa es la conclusión.
Això
que
ho has interpretat tu.
Yo te estoy diciendo que el control medioambiental ha sido exhaustivo. Dentro del barco ha habido siempre una persona de una consultoría medioambiental cogiendo muestras.
De totes maneres, aquest informe, jo te'l facilito.
Sí, te'l passo. En tot cas, jo... Està clar. Jo, si de cas, passo el micro a l'Enric del Campo, perquè ell us explicarà millor que jo quines són aquestes conseqüències que, d'alguna manera, pateixen ells.
Bueno, fa un moment estaves dient que no sé per què aquí no podem fer regeneració de platges com fan al Maresme. Teniu que considerar que ja hi ha localitats que fa anys que han abandonat aquesta pràctica, perquè tenen l'experiència. Ojo, nosaltres també. L'any 98 es va fer una extracció de sorra davant d'Aigua Dols, a un fondo d'uns 14 metres, concretament 7 braces i mitja angleses. Aquell fondo era, bueno, una alfombra de cargol punxent, lluentes, havia sípia, calamar, pop i els rèmols i llenguadors més espectaculars del món, i llagostí també, i es pescava tot l'any. A l'informe aquest que vosaltres parleu, en aquell moment deia que aconsellava l'extracció de sorra a la zona perquè era una zona d'escasso interès en espàrridos. Vull dir, bueno, allà pescaven durada i llobarro, ojo, 2 mesos a l'any cada espècie, però ho podem considerar poc. Però tampoc era una zona rica en tortugues o cetàcios marinos, però així ho eren tot el que t'he dit. El forat de l'extracció des de l'any 98 encara està ple de porqueria, d'aquests plàstics, van rodant pel fons i troben el forat, cauen allà, i un dia que hi ha una corrent, un temporal, surt tot i va parar a les xarxes dels pescadors. Però és que el forat està, però les espècies no han tornat. I al lloc on es va posar la sorra, que va ser la platja de Calafell, allà van tardar més de 10 anys en aparèixer una sípia i molt més en pescar una tallarina. Llavors, si considerem l'impacte biològic que hi ha, considerem l'impacte social, i molts més altres, no entenc com l'Ajuntament de Sitges, que jo crec que és pròxima de mar, opta per aquestes solucions a l'hora de tindre que ampliar una platja i no per unes altres formes, com poden ser, no, ni tinc idea d'enginyeria d'aquest tipus, però a punto a voleo podrien ser uns espigons més o menys especials o uns esculls submergits o una combinació de... no ho sé.
Però...
Jo estic absolutament d'acord.
Perdona, de totes maneres, l'informe aquest, jo no sé si el Departament de Pesca l'ha vist i ha informat, i el que ha informat el Departament de Pesca.
Correcte. Jo tinc dues coses. Estic absolutament d'acord amb tu. I és per això de que jo he sigut el primer interessat de que no es dragués el fons marí. No s'ha dragat el fons marí. S'ha dragat la sorra que s'acumula a les bocanes exteriors del port. No s'ha dragat el fons marí. Jo no hagués permès que s'hagués dragat el fons marí en aquest sentit. Tot el dragat, perdona,
s'ocasiona el lloc que s'extrau i el lloc on s'aboca.
A les bocanes exteriors del port. El que sí que tinc que dir-te que tot el procés mediambiental del dragat, això ho ha fet directament la Generalitat. La Generalitat ja ha fet tots els passos d'informar a cada un dels departaments que correspongui, no tant de la Generalitat, sinó també del Ministeri, també de Capitania Marítima, i ha tingut totes les autoritzacions pertinents, que per això ens ha autoritzat a poder fer l'operació que
va.
Si no, t'asseguro que no ho hagués fet.
Y después se ha dragado con un barco que tiene un sistema especial, una especie de cuádruple decantador en cubierta, que ha evitado que se produjera absolutamente ninguna turbiedad durante el dragado. Con lo cual...
Parlo de memòria, però sé que aquella època no depèn fa poc que fa el impacte ambiental.
Sí, d'aquella època...
Pero es que esta vez estudio de impacto ambiental solo ha sido necesario porque una parte del dragado se ha hecho dentro de la xarxa Natura 2000. Fuera de la xarxa Natura 2000 tampoco hubiera hecho falta...
¿Es la evaluación de impacto ambiental simplificada o la
simplificada? Pero también tienes que saber que los costes de los estudios, el dragado y demás, lo han hecho los puertos, y los trámites los han hecho Ports de la Generalitat conjuntamente con Medio Ambiente de la Generalitat. Nosotros únicamente nos hemos preocupado de que la arena viniera a las playas de Sitges.
Ara, com a mínim, tenim aquesta valoració ambiental, com a mínim, ens dona una millora, en aquest sentit. Si diu que no, però pot fer, però que si hi ha una situació, no ho
podria fer. Josep. Sí, em dic Josep Urriols. Jordi, si vols prendre nota. Aviam, està clar que el problema de les platges no és d'ara. L'any 92, em sembla recordar, ja es va presentar un primer projecte de regeneració de playas, un segon, projectes faraònics, etc., que més implicaven la desaparició o la modificació del passeig, tal com el coneixem ara, i en això els sitgetans sempre ens hi hem oposat.
Correcte.
Per tant, ha sigut una lluita en el temps, Sitges, i un desencontre, Sitges, Ministerio, Govern Central, que és el que té les competències sobre aquest tipus de problemes. Està clar que els temporals han anat minvant les platges any rere any, les platges fa 10 anys hi havia més sorra que ara, cada any, cada bugada perdem un llençol, per tant, l'aportació de sorra és una solució temporal en el temps, perquè s'acaba, o sigui, tornem, no on érem sinó pitjor, i per tant, està clar que la solució definitiva passa per una estabilització permanent. Uns esculls, espigons, i això, evidentment, jo no sóc enginyer, doctores tenen la Iglesia, i enginyers i especialistes en saben molt més que jo exactament la solució que cal donar-hi. Per tant, està clar que això passa perquè el Ministeri es gasti uns calés que no tenim els sitgetans ni possiblement tingui la Generalitat. Per tant, aquí jo penso que és on hi ha la clau de volta per resoldre aquest problema. Des d'Entesa per Sitges ens hem revisat el pressupost de l'Estat, el Ministeri, i no hi hem sapigut trobar, i ho dic així, no ho hem sapigut trobar la partida que el Ministeri destinarà a Sitges. Si està posada dintre d'una macropartida, doncs algú ens ho haurà d'explicar. Per tant, jo pregunto, tenim la certesa, perquè d'aquella gent ens en podem enfiar poc, promeses moltes i realitats fins ara poques. Ens en podem enfiar realment de que el Ministeri en su presupuesto 2015 destinarà una quantitat, la que sigui, a una part, a una platja, dos, a una primera part, etc. Vull dir, això es materialitzarà de debò? Tenim aquesta certesa? Tenim aquest compromís? Tenim alguna cosa que puguem oferir als sitgetans i dir-los això és així?
Josep, gràcies. Em fa recordar unes paraules que em va dir mon pare abans que es morís, no? No te'n fies de ningú. Doncs jo et puc dir-te que haver-se gastat 420.000 euros al Ministeri aquest any ja és obrir una porta que estava completament tancada. Vosaltres ho vau passar molt malament perquè efectivament van ser lluites contra el Ministeri. El que jo he comentat abans és que el Ministeri en aquests moments no farà cap inversió faraònica. És a dir, anirà per fases. És a dir, que les inversions que van fent van desenvolupant-se, doncs potser en lloc d'una en 3 anys, doncs en farà una durant 7 o 8 anys, no sé com dir-te, no? Cada any anirà fent inversions més petites, no una de grossa. El que sí que et puc assegurar que el Ministeri està compromès amb Sitges. Està compromès amb Sitges. Ara s'acaba de gastar, em sembla que 60.000 euros, em sembla, amb el tema de començar el tema de la protecció de Sant Sebastià. Jo no sé com té els pressupostos el Ministeri, jo no sé quines partides té desenvolupades. El que, com a mínim, jo sé que hi compto són amb els 500.000 euros que nosaltres els hi paguem per financiar el que sigui. Això és el que vaig posar sobre la taula en principi. És a dir, com a mínim, aquests 500.000 euros els tenim. Aquest any, ara, fa una setmana, s'acaben de gastar 62.000 amb el projecte aquest de la prova pilot de Sant Sebastià. Doncs escolta'm, això vol dir que el Ministeri està apostant per Sitges. I el que sí que vol és donar solució a aquesta problemàtica. Està treballant amb els municipis turístics. Nosaltres estem dintre de la llista i estem a dalt de tot. és el compromís que em donen a mi i jo us transmeto a vosaltres.
Hola.
Sí.
No sé.
No, solamente era lo que... Yo lo único que quería decir con relación a este tema, que me da la impresión de que es un tema muy complejo, y también, como ha dicho la compañera antes, las playas y el mar y su entorno es un órgano vivo. Por lo tanto, poner barreras, como dice, poner barreras puertas al mar o poner a un órgano vivo es muy complicado. Y ahí va incluido las rieras y va incluido todo. Yo he asistido a reuniones en las cuales han hablado, y hace mucho tiempo que estoy en contacto con esto, y que hablan de poner espigones, de poner barreras, y hay quienes dicen que está muy bien, y hay quienes dicen también ingenieros y demás, todos ellos doctores, que está muy mal. Por lo tanto, pienso que es un tema muy complejo, pero el problema que tiene es que cuando se hacen son definitivos.
Exacto.
Y si lo hacen mal, como quien dice, la caga la paga. Y por lo tanto yo pienso que son temas muy complejos. También podemos dejar que el mar actúe como un órgano vivo y las playas suben y bajan. Ahí en Garraf, cuando baja la playa, no es que la arena se vaya, es que está 100 metros más allá. Y hay un banco que vas andando, te cubre por aquí y de pronto te cubre los tobillos. Y la arena está ahí. Y algún día la trae y otro día se la lleva. Bueno, no sé. Yo sería... Pienso que antes de hacer órganos estables en el mar, me pensaría muy mucho hacerlo, en mi opinión, y no soy ingeniero.
Gracias.
Yo te puedo explicar más o menos lo que está haciendo ahora el Ministerio. Es un estudio de la dinámica litoral. Entonces, la serie estadística de los temporales que tenía el Ministerio en el año 99 no es la misma serie que tiene ahora. Los programas de propagación de oleaje que había en el año 99 no son los mismos que hay ahora. Con lo cual, difícilmente lo que salga y lo que nos proponga el Ministerio se va a equivocar, porque además el estudio este de dinámica litoral lo que hace es coger el oleaje, propagarlo hacia la costa y en el mismo programa pones la estructura que quieres poner y te dice cómo se va a comportar, dónde va a romper la ola, si va a transportar sedimento, no va a transportar sedimento. Si lo que perseguimos es estabilizar la playa, podemos estar tranquilos. Ahora, si lo que perseguimos es que nos guste, que si se ve el espigón, que si no se ve, que si se asoma, que si se esconde y nos molesta verlo, no nos molesta, entonces ahí ya cada uno tendrá su opinión. Pero lo que es estabilizar la playa, lo que salga del Ministerio estabilizará la playa 100%.
Hola. Cristina Garrote, de les botigues de Sitges. Allà que tenim molta sorra, però no tant, ens manquen una miqueta els serveis. I aleshores, la meva pregunta són molt concretes al regidor, que és saber si, per exemple, les dutxes i les passarel·les formen part de serveis de tot l'any o de temporada.
Temporada.
És de temporada.
Sí. Vale.
I no, perquè clar, quan són els únics serveis que tenim i clar, això desapareix totalment. I després, perquè és una cosa molt, molt detallada, perquè aquest estiu la passarel·la que tenim justament al costat de Rossamar només s'ha posat mitja passarel·la i no tota sencera com cada any. I també perquè cada any hem de trucar insistint en que posin aquesta passarel·la, perquè no, suposo que tindria que estar planificat i a la, no sé quina, si a l'1 de maig comença la temporada i és quan s'habilita el servei de posada en marxa d'aquests serveis, que és passarel·la i dutxa, que és el que tenim.
Correcte.
Gràcies.
Gràcies, Cristina. Aviam, el tema de les dutxes sí, són de temporada. El que sí que ara permet el nou reglament és de poder demanar una concessió per 4 anys. D'aquesta manera podíem tindre tots aquests serveis durant tot l'any a la platja sense que el que és la Generalitat ens faci desmuntar i muntar, no? Referent al tema de les passeres, bueno, com tu saps, el 2011 el servei que feia de neteja a la platja de Botigues ens va deixar perquè li devien més de 500.000 euros, es van portar tots els materials que tenien ells i nosaltres hem tingut que anar reposant any a any el que és les passeres. L'any passat vam comprar moltes passeres, l'anterior vam comprar algunes menys i l'any que ve en comprarem més. El compromís és que torni a estar com havia estat fa uns anys enrere, és a dir, la majoria de les, dels accessos a la platja que estiguin el més a prop possible de la sorra. El que sí que és cert que, doncs, degut al vandalisme, segons quines dates, ja no dic Sant Joan, però desapareix material i de vegades quedem armats. El compromís és intentar que això no passi. Vull dir, el primer passera que dius al Rossamar, que jo recordi, sempre havia estat fins a mitja platja. Ha quedat menys. Potser és per la mancança de material. Que sí que és cert que les botigues el que hem potenciat són els accessos a minusvàlids que no arribaven ni a mitja platja. Aquest any sí que arribaven fins a baix tocant el mar. Llavors és possible que hi hagi hagut alguna variació de fustes un cantó com un altre. L'any que ve tindrem més, intentem cobrir-ho tot.
És que s'ha fet una passarel·la nova que està a dintre del port. No sé si...
No. La de dintre del port no, perquè és una platja portuària, diguéssim.
Quan es posen aquests serveis?
Normalment comencem a posar-lo el que és a principi de temporada, que si no és a finals del mes de març, però també tens que tindre en compte els mitjans que tenim. És a dir, quan comença la brigada a treballar, s'han de posar tots els serveis i anem posant-los poc a poc a mesura que podem. El segon reforç és a primers de juny, que és quan tenim que tindre allà, a la primera quinzena de juny, tot posat i tot col·locat.
El meu nom és Alfred Ruiz, usuari de la platja de Sant Sebastià. Jo voldria saber si els enginyers tenen pressupostat més o menys el que pot costar fer aquest espigó de protecció de la platja i si l'any que ve n'hi haurà nova aportació de sorra a la platja.
Referent al tema del pressupost, no t'ho puc dir. No t'ho puc dir perquè no està tancat el tema, no? Tampoc estan treballant amb tot això. Que sí que hi ha el compromís per part del Ministeri que si és necessari algun tipus d'aportació més, ho farien. Això tindrem que valorar-ho més aviat al primer trimestre del 2015.
Jo us volia tornar a comentar el tema de la sorra de la platja Sant Sebastià com a usuari.
Sí.
Jo entenc molt bé el neguit que devíeu tenir des de l'Ajuntament quan a principis de temporada pràcticament no hi havia platja, hi havia un parell de metres de platja o alguns dies menys, no?
Que és diligent, sí.
Bé, ho entenc perfectament i també entenc tota la voluntat i les ganes de fer-ho bé que us han aconsellat a fer aquestes aportacions de sorra. Jo tot això us ho respecto, ho reconec i està molt bé. Ara, crec que la Judit, el que deia, també té tota la raó. El tipus de sorra que s'ha aportat té unes característiques diferents a la sorra que sempre hi havia hagut en aquesta platja. I això, direu, home, és que aquesta platja en aquests moments té una humitat que ve de les corrents d'aigua i per tant no s'asseca. Bueno, possiblement hi ha una part que és això, però no és únicament això. Aquesta sorra es compacta d'una manera molt diferent de com es compacta la sorra normal de Sitges, és a dir, quan camines per dintre del mar, que més humitat ja no hi pot haver, els peus tenen un tacte absolutament diferent. Al tacte que tenen quan vas per la platja, que està humida però no està tan mullada. Aquesta sorra, perquè té llots, perquè té llim, pel que sigui, o perquè té un gra més petit, no ho sé, però aquesta sorra és diferent i molt desagradable. Aleshores, jo crec que us hauríeu de mirar, això. I repeteixo que no és un atac, en absolut, perquè estic segur que ho heu fet amb tota la bona fe. Ara, la Judit té tota la raó. Aquesta sorra no serveix per aquesta platja. Per altra banda, i possiblement també el que diu té raó, la granulometria fa que les pendents de la platja s'hagin alterat i ara fa unes bancades i uns sots que mai els havia fet, almenys jo des de fa, jo què sé, 30 o 40 anys no els havia vist mai. Bé, només era això. I després recordar que Terramar s'està destrossant i que potser valdria la pena que ho tinguéssiu en compte.
Correcte, Jordi. Referent al tema de la sorra, indiscutiblement que la preocupació la tenim tots. Aquí el que són les analítiques diuen que veritablement és una sorra quasi idèntica de la que hi havia abans. Les analítiques ho diuen, indiscutiblement que visualment no ho és, no? I això també ho estem intentant.
Les analítiques lo que dicen. Aquí estuvimos desde el 10 de julio hasta aproximadamente el 24 de julio. El límite para que nos dejaran aportar arena aquí era de un 15% contenido finos. La muestra de San Sebastián que más contenido finos dio fue de 6,91%. Y las demás dieron por el orden de 3%, 2,5%, 2,8%. Posiblemente la que había antes en San Sebastián, la original, quizá no tendría ni siquiera finos. Y ese es el problema.
Claro.
Pero como arena de aportación, la Generalitat nos autorizó a tener la arena precisamente porque el contenido en finos
estaba
por debajo del 15%, que es lo máximo que nos permite.
Sí, sí. Exacto. Sí, sí.
Creo que también en esta playa, como ha llovido mucho este invierno, el freático en invierno se veía junto al vivero. O sea que
sí,
había
subía agua
dulce. Perdón, había agua dulce en la playa y yo no sé si esto ha seguido pasando.
Sí. Ha seguido pasando, sí.
Durante todo el verano ha estado agua dulce, Balmín, San Sebastián, absolutamente anegado de agua.
Es algo también del fenómeno de tierra. O sea que no es solo, el trabajo de las playas se ha hecho lo más correcto posible, pero tenemos además un fenómeno interno de tierra
además,
al mar, ¿no?
Exacto.
Claro que todo estas y luego hay todas las rieras que son 5 que llegan a nuestra playa San Sebastián, que cuando se regenera viene la tormenta y bueno, es otro que no es tan fácil resolver el problema de entrada con una solución, ¿no? Que creo que todos estos inputs se han de tener en cuenta de que si la riera se nos come la arena, pues a ver ¿qué hacemos? ¿No?
Gràcies. Perdó, Manel. Referent al tema de Terramar, aquí hem tingut dos problemes. Un, que la concessió en el seu moment estava donada a el que era l'antiga empresa de l'hotel Terramar, en el qual en el seu moment va fer fallida, i fins que no hem pogut regularitzar el ministeri de qui és, entre cometes, la concessió, que ara sembla que sigui del ministeri, nosaltres hem reclamat moltes vegades que això s'ha de solucionar. Actualment ja tenim el permís, l'any passat vam fer, aquest estiu, perdó, vam fer alguna actuació per treure totes les pedres perquè no hi hagués perill amb el que són els banyistes, però sí que és cert que s'ha de fer un manteniment del que són els espigons que estan destrossats. El Ministeri és conscient i també intentarà fer una solució quan tingui els mitjans, o sigui, aprofitant que fem alguna actuació sigui d'espigons submergits o no, doncs aprofitant que tinguem els mitjans aquí, doncs també intentarà fer el que és el manteniment que li pertoca amb aquests espigons. Aquest és el tema.
Eso sí que lo tenemos, sí. Que lo tenemos valorado.
Eso sí.
Eso sí que lo estudiamos en su día y lo valoramos.
Bé, bona nit.
Sí. Per falta que es donés també. Manel.
Sí. Bé, bona nit. Em dic Manel. Soc el president de l'Associació de Serveis de Platges de Sitges. Doncs per part nostra, felicitar-vos per la gestió que en 4 anys heu fet. Penseu que aquí estem parlant de la regeneració de platges, però arrastrem molts anys nosaltres. Nosaltres mateixos portem 27 anys associats i em sembla que hem tingut 2 anys. No, el 2002 va ser l'última regeneració de platges. I a lo millor estaríem parlant per part nostra. Nosaltres parlem, som un col·lectiu que arrastrem, que estem explotant les 26 platges, com sabeu, els 17 quilòmetres de platges que tenim al municipi de Sitges i que actualment estem directament entre 295 i 325 persones directament amb una feina. Jo penso que no sé si hi ha alguna indústria més gran a Sitges que són platges actualment a Sitges, no ho sé, en tota la nostra modèstia. Per això, per part de l'Associació de Platges, volem només felicitar aquest equip de govern per l'aposta, nos l'han demostrat, Sé que amb els problemes que n'hi ha mediambientals, però és que a lo millor aquest any no estaríem parlant per part nostra que ni la Bassa Rodona, ni l'Estanyol, ni la Riera Xica haguessin donat una imatge que l'any passat es va solventar amb 250 camions ràpidament al mes de juliol, si us en recordeu. Aquest any l'aportació, si l'any passat va ser de 5.000 metres cúbics, aquest any han sigut de 70.000, a la vista, amb tots els problemes, sóc conscient. Però jo penso que Sitges, i aquí hi ha molta representació de sitgetans, la indústria número 1 creiem que encara són platges. O no sé, jo tinc que defendre això, perquè ho porto a la sang. Jo sempre dic, en vez de sang porto sorra. Tota la meva vida he estat a les platges i ho sabem. Jo me'n recordo, la Bassa Rodona, que hi havia 3-4 fileres de toldo, tothom, i 3 d'hamaques. Però justament aquest any s'ha fet alguna cosa, s'ha actuat. A lo millor podíem estar una mica millor preparats o no, però s'ha actuat. Si no, estaríem parlant d'un altre problema, d'una altra problemàtica. No haguéssim donat el servei o la imatge de Sitges de tot el turisme que arriba a Sitges. Jo per això tinc que defendre aquest equip de govern que han demostrat que almenys han fet alguna cosa i portem 27 anys associats, és la segona vegada que es ressenya les platges de Sitges. Això per una part, felicitar-los, de veritat, gràcies, per part nostra, totalment. I després és una cosa que ha sortit i heu parlat, el que nosaltres, i és, crec que tindríeu que marcar-vos com un objectiu del 2015, és la gestió de les platges de Sitges. És que el problema que tenim, i ho sabeu més que ningú, és que depeneu de la Generalitat, depeneu del Ministeri. Jo penso que aquest municipi, amb l'històric que té, amb els professionals que hi ha avui en dia, no tindrien que dependre de la Generalitat. Perquè sabeu, per qualsevol auditoria que es fan per poder explotar una concessió, necessitem doncs que passin 2, 3 o 4 setmanes perquè dongui al secretari de turno de la Generalitat la seva autorització. I amb aquest transcurs de 3 o 4 setmanes, doncs potser tenim a sobre la Setmana Santa com ens ha passat. I això és un objectiu que crec que per part del municipi, en aquest cas l'equip de govern, és per marcar-lo per al 2015, que vosaltres fóssiu directament els gestors de veritat de les platges de Sitges, perquè depeneu, igual com nosaltres depenem del municipi, de la Generalitat i del Ministeri, i és que fem el que fem, sempre depenem de lo mateix, d'ells mateixos. Gràcies.
Gràcies, Manel. Referent al que comentes de la gestió, ja saps que sóc el primer que fa anys que estic a darrere d'això, és a dir, la gestió crec que la té que portar directament a l'Ajuntament, indiscutiblement amb el vistiplau de la Generalitat i també amb el que pertoqui del Ministeri, no? Però qui treballa, qui està al dia a dia i qui, en poques paraules, està a sobre de les platges és el municipi, en aquest cas Sitges. I això sí que és una de les coses que jo sempre he batallat. Que podem tindre la carta blanca com a Barcelona, no ho sé, però hi estem treballant, indiscutiblement.
Solo comentarte dos cosas. Uno, que será difícil que tengamos la carta blanca como Barcelona, porque no tenemos dinero para comprar inmuebles, para saldar la deuda de la Generalitat, pero bueno. Y lo segundo, la semana que viene estamos convocados a la Generalitat porque tienen un boceto de ley catalana de costas, que lo que nos han vendido a priori es que quieren acercar las playas al municipio. O sea, que lo que tú dices, quieren acercar la gestión de las playas al municipio. Entonces, hasta ahí podemos leer, no sabemos nada más. Ha sido una sorpresa, no sabemos de qué va.
Aviam, jo també et volia felicitar la Riera Xica, Bassa Rodona, vull dir, allà és un 20 sobre 10, a menys, al meu gust, perquè la veritat és per treure's el barret, xapó, molt bé. Però la platja de Sant Sebastià, el dia que va aparèixer la cosa que hi ha allà, vomitant una cosa negra fastigosa, a sobre la rampa que hi ha, i es va encarregar la brana d'Inox, allò era per a plantar-se tu allà i dits, nens, pareu, que això aquí, per molta justificant, molta cosa de medi ambient, molta de lo que vulguis, de sanitat, m'és igual, però jo és que fotia fàstic aquí al platja. No, a mi se'm cau la cara de pena de veure com l'aigua a la platja de Sebastià arriba a la paret. I em sap molt greu el senyor que tenia la guixeta, que no pugui posar les hamaques, o com es digui, les lliteres, perquè no hi ha els metros aquests que anava bé. Però és que allò, Mare de Déu, diu que és perfecte, molt, molt bé, és perfecte, però és que anaves trepitjant i era un fanguet, sempre l'aigua sempre estava tèrbola, hi havia l'espuma, és que no es podia posar la tovallola enlloc, allò, jo no sé, jo només, allà està fet, jo m'haig posat molt contenta quan vaig veure que la dragadora per les altres platges no traia jo, m'haig posat, t'ho juro que molt contenta, perquè si tenim que tenir totes les platges així, no vegis. Ara, més que tot vull dir que si per aquí hi ha cosa, els del Ministeri, que no me'n fio ni un pèl, però bueno, tu ho has deixat molt bé, no ens fessin cas i se'ls ocorreix venir una altra vegada amb aquella cosa negra allà vomitant per allà enmig, no sé, a mi ja em pots donar tots els informes que però, vulguis, però jo, escolta, jo no,
Escolta, no, aviam, el neguit que vas tindre tu també el vaig tindre jo en aquest sentit, però la màniga vomitant, com dius tu, la sorra, igualment va passar també a Bassarrodona, també era negra i també era una mica de llonces, vull dir, en aquest sentit aquí també em comprometo a intentar donar una solució a la plaça de Sebastià, també us ho dic.
Joan Botí, del Ratpenat, de les botigues. Bueno, estic sentint parlar molt de la problemàtica de les platges de Sitges, però simplement crec que estic aquí per dir que a l'altre costat de les costes de Garraf hi ha unes platges que crec que no estan ateses com es devia. Per una raó molt simple, si vas caminant des de Castelldefels cap a Sitges, veus una línia que marca la diferència d'un municipi amb l'altre. Us demano que veig que tothom té problemes, allà no tenim problemes de sorra, al revés, allà se l'estan emportant.
Cada dia en teniu més.
Cada dia en tenim més, i a la bocana del Port Ginesta més encara. Sí, sí, sí. Per tant, no sóc un especialista en aquest tema, però a mi ja em sembla bé que se l'emportin. Suposo que mediambientalment no deu ser gaire bo, perquè tota la fauna que hi ha sota s'ha de desaparèixer. Jo el que us demano són dues coses. Una, que Sitges té 15 quilòmetres de costa o 17 que et dit aquí, que repartiu una mica, que no us centreu massa tot en un poble, que està molt bé, que és el poble més bonic de molts puestos, però que allà també té costa. I després també volia saber que vam quedar, perquè la gran problemàtica de les costes de les botigues és l'accés, i es va aprovar fer un pont sota la via del tren. Es va dir que després de festes es faria. És molt important de cara a que la temporada que ve aquest pont estigui fet. Sapiguer, si ho sap vostè, com està aquest pont. Gràcies.
Correcte. Aviam, Joan, referent a l'atenció de les platges de les botigues, fem la brigada fa la mateixa feina aquí que a botigues. Teniu un tractor i una màquina exclusivament per Garraf i per botigues. Sí que és cert que hi ha una diferència entre la platja de Castelldefels i la platja de Sitges. Com es pot solucionar això econòmicament? Llavors hem d'anar palotivament. Cada any intentem invertir més. Aquest any hem protegit les rieres amb el que són les fustes. Intentarem fer el tema de les dunes. Estem arreglant el que és tot el tema de l'herba. Però hem de fer a poc. Per desgràcia no podem fer un any per un altre. Cada any intentem d'invertir més per intentar que al final aquesta diferència no hi sigui. Referent al pont, ara et passaré amb l'Òscar, que t'ho explicarà ben bé, però pel que tinc entès jo, el tema dels serveis és el que estan ara acabant de lligar, i si tot va com té que anar, l'any que ve tindràs el pont fet.
Bueno, por suerte, por desgracia, la ampliación del túnel por debajo de la vía del tren también me toca a mí. Y te digo que esta semana hemos recogido el permiso de Adif, que la semana que viene hacemos el replanteo con los técnicos de Adif, que tenemos cerrado el desvío de servicios tanto con gas natural como con FEXA. Estamos pendientes del informe de valoración de trabajos de FEXA, que en teoría tiene que llegar mañana, y que si no pasa nada, la semana que viene empezamos a trabajar. La previsión es acabar a finales de abril. Sí, sí.
Y habrá que buscar otro para pasar, ¿no?
Ahí está previsto hacer un... Bueno, el acceso ya sabes cuál es. Hay que subir por el puente por encima de por donde está Lloret. La semana que viene montaremos toda la señalización, que no es poca. Tenemos tramitado también la autorización del Servicio Territorial de Carreteras para que nos autorice a colocar estos carteles y a cerrar calles. tenemos autorización nuevamente del Servicio de Costas de la Generalitat porque invadimos la zona de servidumbre de protección. Yo creo que está todo ligado.
¿Qué plazo creéis que tardaremos en tener el puente acabado?
La previsión es a finales de abril, pero la realidad es que intentaremos que antes de 1 de junio estar. Y digo que es lo real porque a mí hay dos cosas que me preocupen. O sea, lo que pueda hacer el contratista no me preocupa en absoluto porque es un contratista de garantías. Lo que me preocupa, uno, es que FECSA venga cuando tenga que venir a tirar cables. Así como Gas Natural, si le llamas, viene de hoy para mañana y te coloca tubería y te la suelda y no hay ningún problema. FECSA, desde que lo compraron los italianos, trabajan a la italiana. Vienen no cuando tú los necesitas, sino cuando a ellos les da la gana. Y luego el tema del apeo de vías y de la precaución de Renfe. O sea, cuando haces una obra de este tipo, dependes de que Adif te autorice, o Renfe en este caso, te autorice las precauciones. Lo tenemos hablado, por lo visto en toda la línea de cercanías somos la única obra que va a afectar al tráfico y nos la autorizarán en cuanto la solicitemos, pero nunca se sabe. Entonces, estas son las dos cosas que no dependen de nosotros ni del contratista, sino que dependen de agentes externos que puede ser que retrasen la obra. Si no la retrasaran, para el puente de mayo estaría el tema solucionado. Lo que es la ampliación del puente, o sea, del túnel. Luego es intención del regidor que lleva esto, que es Luis Marcé, aunque se haya licitado solo la ampliación del túnel, de acondicionar toda aquella zona. Ahora vamos a hacer una rotonda provisional para que pueda girar el autobús. Ya la hemos diseñado de manera que luego se pueda aprovechar para hacer una rotonda definitiva. Y arreglar toda aquella zona que de todas Butigas yo creo que era lo más tercermundista.
Estamos de acuerdo.
Hola, soy Merche de la Playa de la Marina. Nosotros no hemos tenido problemas de arena, pero sí hemos tenido un problema de humedades. Entonces, debido al fenómeno natural, que entiendo que es así, pero bueno, a la temporada que viene sobre todo, ¿habéis pensado en alguna medida, en hacer algún tipo de acción para poder...? O sea, teníamos el 80% de la arena mojada. De agua dulce, buenísima, sí. Que no es una... O sea, yo no...
Nosotros, cuando al principio el problema era muy localizado, era al final de la playa una especie de sumidero que metías los pies no, pero metías una piedra y se la tragaba. Un efecto...
Sí, que tenía su gracia.
A eso le llama sifonamiento, es una cosa muy, muy especial y vamos, ese fenómeno que al principio era puntual se expandió por toda la playa.
De una manera así.
Pero claro, es algo que nos supera. O sea, a nivel del ayuntamiento es que lo que se nos ocurrió hacer fue llamar a la Agencia Catalana del Agua, que nos atendió muy correctamente, pero que nos dio un golpecito en la espalda y vallarlo y hasta aquí. O sea, es algo que nosotros es que no podemos luchar. Es la naturaleza. Drenar eso para que no... Es que es impensable, o sea... Podríamos meter ahí un wellpoint para que toda la playa estuviera seca, pero es peor el remedio que la enfermedad. No sé, esperar a que...
Tampoco sabemos
la...
si el año que viene nos volverá a pasar.
Ni idea. Yo espero porque el Aigua Dols deje de ser Aigua Dols y de paso San Sebastián drene como Dios manda. Pero no, poco podemos hacer nosotros en eso.
Bueno, gracias.
Una pregunta més? Pues, si em permeteu, per acabar, i agrair la presència a tots, però sobretot també el representant de Proactiva, que està aquí, perquè aquest any ha sigut un any molt, molt dur per ells amb el tema de socorrisme a les platges de Sitges. Penseu que, degut també a la climatologia, ells han tingut que treballar molt i molt dur. Només perquè tingueu una mica així de nocions, a les platges de Sitges, les platges centrals de Sitges han fet 9.958 accions preventives a Garraf 1886 i a les botigues 803. Ja no us dic el tema dels rescats, ja no us dic, vull dir que ha sigut una feina molt feixuga. El marcador a Sitges aquests últims 4 anys tenim 0 ofegats i gràcies al treball i dedicació de tot l'equip de Proactiva i tan sols felicitar-vos. Insisteixo, gràcies a tots, estem a la vostra disposició i qualsevol cosa ja ho sabeu. Gràcies.
Tres quarts de 12, han escoltat el resum de la audiència pública dedicada a les platges que es va celebrar el passat dijous a l'edifici Miramar. La presència d'Ignasi Garrigó, el regidor de platges, acompanyat per Jordi Gavarró, el responsable de l'empresa consultora que té l'Ajuntament per qüestions de medi ambient a la platja, i també d'Òscar Villas, un dels tècnics municipals que va respondre en algun moment a les preguntes del públic, al debat sobre la regeneració, l'impacte de la regeneració i sobretot aquest objectiu del futur. El Ministeri està compromès amb Sitges, diu Ignasi Garrigó, i compromès a executar per fases, donada el context econòmic, un pla d'estabilització del nostre litoral. A veure si això és així i es comencen a veure aquests passos, o aquests passos encara més ferm, en el futur, a partir del projecte d'estabilització que es pugui consensuar amb tothom. 11:46, petita pausa i en uns moments tornem amb el que li preguntaven a Ricard Vicente el passat dissabte.